contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Sempre estic encantat de parlar amb vosaltres, però avui és un dia d'aquells durs, amb tots els ulls posats en aquesta dana que està fent estralls, en aquest cas a València. I atenció, perquè se'n gira cap a Catalunya. I ja, com hem vist el que està passant a València, ja sabeu que aquestes coses són prou imprevisibles. Ara mateix, fa res, el Servei Català de Meteorologia acaba d'activar una alerta vermella a la comarca del Baix Llobregat per una tempesta, amb una situació de temps violent que es produirà, doncs ha començat. Està a punt de començar, si no ha començat ja, per costa, entre pel Prat de Llobregat, per Viladecans, i escombrarà tot el Baix Llobregat amb episodis de temps violent. És l'alerta que acaba de posar en marxa el Servei Català de Meteorologia. De fet, conforme a la Meteo, pràcticament tota la part, tot Tarragona, sud de Lleida i comarques de Barcelona estan en una alerta taronja per intensitat de pluges i episodis de temps violent. Insisteixo, ara mateix una alerta vermella, molt alt, amb un grau de perill molt alt, per temps violent, per una, justament, una tempesta més. Tinc aquí obert ara mateix el radar del Meteocat, que està marcant aquesta tempesta important que escombrarà el Baix Llobregat. Tant de bo que no sigui, i segurament, i esperem que no sigui tan violent com el que ha passat a València, i estarem pendents de tota la situació. Així que molta atenció per aquestes pluges, que ja que estic faré 5 cèntims del que ens espera, per deixar en aquesta predicció de temps per aquesta tarda de dimecres. De fet, no farà net, fins divendres no fem net. I divendres fins i tot esperem pluja. D'entrada, aquest episodi de pluges que tindrem, que ja avui es preveia intens o molt intens, tota la façana litoral. Tota la façana litoral, de cara a aquesta tarda, tota la façana litoral. I per litoral, a excepció, possiblement l'única zona que salvaria seria a l'Alt Empordà, estan en alerta per intensitat de pluja. Plourà pràcticament a tot el territori, hi ha un risc de pluja, però insisteixo, parlem de la zona sud de Catalunya, tot aquest litoral i prelitoral, i el Pirineu en aquest cas quedaria una mica més al marge d'aquest episodi de pluges. I demà, dijous pel matí, no farem net. Aquesta insistència de pluges continuarà a les comarques de Tarragona, el que és el Delta de l'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta. Per aquesta zona també hi ha una alerta activada per intensitats de pluja. Però què passa amb aquestes danes? Amb aquestes danes són molt imprevisibles, molt imprevisibles, i hi ha uns quants factors que faran que això sigui més violent o menys violent. Tenim uns quants dos factors ara mateix a sobre, que és el que està fent que tot això sigui com està sent. Primer, la temperatura de l'aigua del mar, una temperatura elevada. Després, combinat amb la bossa d'aire fred que tenim a sobre i amb el vent de llevant. El vent de llevant té un paper clau en tot això perquè realimenta tot aquest embussament d'aire fred que tenim ara mateix en alçada, que és el que fa que tinguin aquests episodis violents de pluja. De fet, la darrera actualització de la catàstrofe que estem vivint a València és una actualització dels morts que ja tenim, i la xifra augmenta de 51 persones a 62 persones. 62 persones confirmades que han perdut la vida en aquest episodi de dana. I toquem fusta, però tot diu que aquesta xifra pot augmentar a les següents hores, quan es comencin a trobar desapareguts i de més. Bé, alerta, prudència, sobretot si esteu al sud de Catalunya, prudència ara mateix al Baix Llobregat per aquesta alerta vermella que tenim. I estarem pendents, bàsicament. Si em permeteu, començarem parlant i canviarem el tema, perquè hi ha d'altres coses que tenim a sobre la taula, encara que entenc que l'actualització informativa està davant de tot aquest episodi de pluges que tenim a sobre, que estiguen dur a València i el sud de Catalunya treu nas, encara que sembla que es converteix en borrasca. Tot depèn de tots aquests factors que estava explicant. Vent de llevant, l'escalfor de la mar, que la tenim calenta, i l'evolució d'aquesta bombolla d'aire fred que tenim a sobre. Aquestes són les tres claus per veure com serà d'intensa aquests episodis de pluges. Si passa com a València, doncs tindrem... Espero que no prendrem mal. Espero i desitjo, Bé, parlem d'empreses. A vegades, i passa molt, quan hi ha moltes... Sobretot, enfocaritzarem també en els mercats municipals, en aquest cas, no? Quan tens una empresa que funciona, a vegades no és per tu, però és que no pots seguir. Primer, perquè et pots jubilar. Segon, perquè no vols continuar i la vols vendre, no? Doncs hi ha ara mateix el tema de la reempresa, que és el programa de la Diputació de Barcelona i el CECOT, per donar continuïtat a aquestes empreses. Ho focalitzarem, en aquest cas, aquest programa reempresa del CECOT, en els mercats municipals. Els 165 mercats municipals de Catalunya tenen en la transformació digital i el relleu generacional els seus grans reptes de futur. Mar Puerto, com estàs? Benvinguda.
Molt bon dia.
Explica'ns, què s'està passant?
Doncs que adaptar-se al ritme de consum de la ciutadania, ja sigui a partir de les compres en línia, amb servei a domicili o reduint les cues, a més de l'aposta pels productes de proximitat, són elements que els comerciants tenen cada vegada més en compte per garantir la fidelitat de la clientela. Els mercats municipals catalans acullen 6.000 parades i generen 11.800 llocs de treball directes i 27.000 més d'indirectes. La varietat i el tracte personalitzat estan molt ben valorats per uns clients cada cop més exigents, però aquests establiments són també un exemple de la paradoxa que viu el mercat de treball català. Hi ha feina, però falten treballadors formats. I en aquest sentit, un dels principals problemes identificats en el tancament de les parades dels mercats municipals els darrers anys és la manca de relleu generacional. Un problema, doncs, que veiem sobretot en aquests mercats municipals, perquè al final són els mercats històrics, no, que donaven sentit a molts dels municipis i que actualment es troben en unes circumstàncies complicades que no saben si podran seguir o si hauran de tancar.
Doncs precisament aquí és on entra en joc el programa Reempresa, que ja fa temps que va posar en marxa la SECOT i ara, en qüestió dels mercats municipals, ho fa en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Parlem amb la senyora Laura Sallent, que és directora de Creixement i Consolidació, que a vegades amb les paraules encallen, Consolidació Empresarial de SECOT. Laura, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Laura. Bé, quan parlem de fer reempresa, de què estem parlant?
Doncs, mira, en primera instància, fer reempresa significa donar continuïtat a empreses que estan en funcionament i que, pel motiu que siguin, no tenen relleu al capdavant de la propietat i la gestió. Habitualment estem parlant de casos de jubilació, però també hi ha molts altres casos per voler posar a la venda una empresa en funcionament. Històricament, aquest tipus d'empresa acabava tancant. El que promovem a Reempresa és que persones emprenedores o també altres empreses que cerquen créixer puguin adquirir aquesta empresa que ja està en funcionament, que ja funciona, que té una trajectòria, i que li donin continuïtat. I, per tant, estem parlant de salvar empreses que funcionen, d'evitar el tancament i, per tant, la desertització també de comerços, indústries i serveis.
Clar, suposo que això també va per barri, suposo que hi haurà sectors més fàcils, entre cometes, que d'altres, però si, per exemple... Si em permets, parlarem dels mercats municipals, no? Reempresa, mercats municipals, en aquest cas, que seria un d'aquests sectors que, no sé, em dóna la sensació que és difícil trobar un relleu generacional pel mateix concepte. A vegades, i el propi mercat municipal, a vegades, té dificultats per atreure gent i demés. Com està funcionant Reempresa amb qüestions d'aquest sector en concret, dels mercats municipals?
Doncs mira, des de Reempresa apostem fermament per donar continuïtat als mercats municipals. De fet, els mercats històricament han estat l'epicentre de l'activitat comercial de moltes poblacions. De fet, moltes poblacions es van crear al voltant dels mercats, no? I certament des de molts municipis i també des de moltes diputacions s'està apostant per fer una remodelació, un repensament, no?, d'aquests mercats municipals. Ho estem veient a diferents ciutats i, i municipis, i a Reempresa volíem també aportar el nostre granet de sorra. En aquest sentit, vam subscriure ja el 2017 un acord de col·laboració amb la Diputació de Barcelona que ens permet fer actuacions ad hoc en aquells municipis que ho desitgin, en els mercats municipals que ho vulguin. Ajudem doncs, a cercar continuïtat de parades de mercat que estan en funcionament i, per tant, aquelles que doncs, el propietari o la propietària es vulgui jubilar, cerquem una persona reemprenedora, que diem nosaltres, no?, que vulgui emprendre aquesta activitat. I en cas de que la parada ja estigui, diguem, tancada, doncs també ajudem doncs, a reactivar-la a través de programes de suport a la creació de negocis en mercats municipals, donant continuïtat, per tant, a activitats que ja hi eren abans. No?
Llavors,
per tant, nosaltres apostem no?, per donar continuïtat als mercats.
En aquests anys de feina, penso que són 6 o 7 anys de feina, les xifres que tinc aquí són 103 parades i 191 llocs de feina salvats, en aquest cas, per evitar el tancament d'aquestes parades. Són unes bones xifres, no?
Sí, estem molt contents. De fet, l'empresa neix abans, neix el 2011, però certament aquesta col·laboració, aquest focus específic als mercats municipals, el comencem al 2017, pròpiament, i sí, ja portem, permet-me actualitzar una miqueta, perquè cada dia anem fent noves reempreses d'èxit, i ja portem gairebé 110 transmissions de parades de mercat, per tant, i gairebé 200 llocs de treball salvaguardats només a mercats municipals, per tant, molt, molt contents d'aquests indicadors.
Laura, i com funciona? És a dir, quan ens trobem en una situació d'aquestes, per exemple, ja que estem amb el tema mercats, continuem amb el tema mercats, una parada que funciona i en aquest cas és l'amo o l'ama ho vol vendre, o ho vol vendre o vol jubilar-se. Llavors, això com funciona? Aquí com intervé Reempresa Mercats Municipals?
Sí, doncs en primera instància nosaltres posem a disposició de les persones que volen cedir, volen vendre aquesta activitat de mercat municipal o extenga qualsevol tipus de negoci, posem a disposició un marketplace de trobada entre oferta i demanda. Això significa que elaborem un anunci sota perfil sec amb la definició de la proposta de venda i intentem cercar alguna persona reemprenedora que li vulgui donar continuïtat. A dia d'avui tenim més de 20.000 persones donades d'alta reempresa que estan cercant activament una empresa a adquirir. Per tant, fem difusió d'aquesta activitat que està en sessió i en el moment que algú s'interessa, iniciem, diem, la segona pota del servei de reempresa, que és tot aquest acompanyament que oferim de manera integral, tant a la persona que vol vendre com a la persona que vol comprar, que va des de l'inici, des de la definició de la proposta de compra o de venda, passant per diferents itineraris de mediació i de negociació. Ens ocupem de fer una valoració de l'empresa, mediem en tot el procés des d'una vessant completament neutral, elaborem qualsevol document legal vinculat amb el procés i tot això finalitza, si òbviament va bé i les parts s'entenen, en un contracte de transmissió, que nosaltres diem contracte de reempresa, no? On es cedeix l'activitat empresarial d'una part a l'altra i, per tant, es conserva l'activitat i els llocs de treball. Ens permetem simplement dir que tot aquest servei no té cap mena de cost, ni per la persona que vol comprar, ni per la persona que vol vendre, gràcies a aquestes col·laboracions público-privades que hem sabut teixir des de l'inici entre diferents organitzacions com tal com FECOT, Autoocupació, la Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i altres diputacions d'arreu de territori.
Llavors, qui es vulgui apuntar, es pot apuntar gratuïtament i a la web a on es pot adreçar una persona?
Sí, hi ha molts canals per donar-se el terreny, doncs pot trucar a seu central, però la porta més fàcil és entrar a reempresa.org. A dia d'avui doncs, trobarà moltíssima informació respecte a qui som, què és el que fem, quins serveis té a disposició. I allà hi ha un formulari que pot omplir bastant breu, on se li demana certa informació, i podrà seleccionar més de 80 punts d'atenció arreu de Catalunya per ser atès de manera presencial, o ja des del Covid també oferim molta assistència telemàtica. I a partir d'aquí se li assignarà una persona consultora, que serà la persona responsable d'atendre-li i fer tot el seguiment.
Bé, de fet, jo donava les xifres de les parades de mercats, en aquest cas concentrem en aquest sector en concret, però reempresa, des que es va crear, són més 4.900 pràcticament, fent números rodons d'empreses que han tingut aquesta continuïtat, així que poca broma amb aquestes xifres.
Sí, correcte.
Senyora Laura Sallent, directora de Creixement i Consolidació Empresarial de SECOT, escolta, moltes gràcies per la xerrada i per tot aquestes coses que ens has explicat, molt amable.
A vosaltres, moltíssimes gràcies per l'oportunitat i estem a disposició per atendre qualsevol cedent o reemprenedor que desitgi aquest servei.
Moltes gràcies per la xerrada. Doncs ja sabeu, aquesta és la qüestió, bàsicament. que tenim a sobre. A part d'aquesta dana, que, insisteixo, a part d'aquest perill que estava comentant, aquestes alertes que s'han estès al Garraf, a l'Alt Penedès, al Vallès Occidental i al Barcelonès per aquesta intensitat amb possibilitat de mànegues, tornados i pedra. És molt incert i serà ràpida. Aquest serà un pas que escombrarà i serà ràpida, aquesta previsió, però la incertesa és màxima. Estem pendents de... Perdona, estàvem parlant de les empreses, estem pendents del que pugui passar perquè aquesta dana, a veure, ja és borrasca, però hi ha una incertesa màxima. És a dir, que igual tot això que estic explicant acaba no sent tant, perquè va en funció de la realimentació que tingui aquesta tempesta. I això és difícil, molt difícil de preveure. Va, de seguida parlarem de videojocs. I amb una pregunta clara, una pregunta base de tot això. Per què són tan addictius els videojocs? Quin és el component que fa que un videojoc t'enganxi? Doncs en parlarem amb una persona que en sap i molt, perquè programa videojocs, i li farem directament aquesta pregunta. Però abans, parlem de salut del cor. Parlem d'INSCOR, que és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Per què? Doncs perquè a INSCOR cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, ja ho saps. Mantenir la salut del cor és cabdal. Ofereixen atenció ràpida i programa la teva visita per quan ho necessites. Pel matí, per la tarda. Ei, és que jo treballo pel matí, doncs vine per la tarda, cap problema, eh? A més, les consultes cardiològiques i els estudis necessaris es fan rapidíssim i sense demores. O sigui que ja ho saps, al telèfon 93 425 1962. 93 425 1962. Estan al carrer Folgueroles de Barcelona i a la web ho trobaràs, inscorbcn.com. Ja ho saps, INSCOR, per cuidar del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
A Barcelona,
totes
i tots
decidim.
Decidim si volem una nova pista de bàsquet al barri.
O un rocòdrom.
Decidim que cal millorar l'entorn de la nostra escola.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
Guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos. Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 25 de noviembre en el Teatre Apolo. Venta de entradas en teatreapolo.com. Mocedades y Los Panchos en concierto. Te esperamos.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Naturtierra. Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de laboratorio sin Sadien.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
COPE Catalunya i Andorra.
Aquest Halloween reserva els teus vols amb fins a un 20% de descompte a Vueling.com. Corre, només tens fins al 31 d'octubre abans que el descompte desaparegui. Sí, sí, ho has sentit bé. Reserva ja i vola per fins a un 20% menys a Vueling.com. Disponibilitat limitada, s'aplica en termes i condicions. Vueling.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Por eso pensa
que soy un sueño. Sueña, que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto, estoy en el metro 5.
No sé qué edad teniu. No ho sé, eh? No vull tampoc ser ni maleducat ni indiscret. Però segurament, encara que el joc sigui molt senzill, ja te digo, jo que sé, el Buscamines o el Tetris, per exemple, són d'aquests jocs senzills... Perdó. Són d'aquests jocs senzills, però que enganxen, que te mueres. Recordeu l'Angry Birds, per exemple, o d'aquests jocs de mòbil. Estic parlant ja, si parlem de jocs més complexes, com de PC... o d'ordinador, vull dir, o de bioconsola, encara possiblement la complexitat augmenta. Però què fa tan addictiu a un videojoc? Quina és l'ingredient clau perquè un videojoc sigui atractiu de forma general? Ja m'enteneu, igual hi ha alguna persona que no s'enganxa a un videojoc de forma fàcil, però de forma general, per què passa? Parlem amb el senyor David Ferrit, que és dissenyador de videojocs a l'empresa The Village Games i que en sap d'això un munt, perquè ja ha dissenyat uns quants. David, bon dia, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí con nosotros, David. Bueno, para empezar, ¿cuál es, de dónde parte la base del diseño de un videojuego?
Bueno, por lo general parte de una idea, ¿no? De una idea inicial, que o bien puede ser una idea propia cuando se trata de un videojuego independiente, o bien puede venir de otro sitio, ¿no? Cuando se trata de un videojuego para un cliente. Y bueno, a partir de esa idea pues se va elaborando, pues eso, como podría ser en cualquier otra industria cultural, pues se elabora un documento de diseño y se va a trabajar en ello, se prepara un prototipo y se prueba, ¿no? Y si el concepto pues funciona, pues ya se sigue adelante con el desarrollo.
¿Cuánto se tarda en diseñar un videojuego desde el principio hasta que tienes el prototipo para empezar a probarlo?
Bueno, depende mucho del tipo de videojuego. A veces son simplemente unas semanas y otras veces incluso se pasan meses, ¿no? Prototipando esas mecánicas para ver si funciona. Depende mucho de eso, ¿no? Si estamos hablando de un proyecto pequeñito o un videojuego pues triple A, ¿no?
Ajá, entiendo. ¿Qué hace o qué hay que hacer para que un videojuego sea atractivo? Porque supongo que una de las claves es, claro, si tienes una buena idea, pero no se plasma bien en el diseño y en la programación, puede perderse todo, ¿no? ¿Qué hay que hacer o qué hay que fijarse para que un videojuego pueda ser atractivo? Porque hay muchos que son súper, súper adictivos.
Pues, a ver, depende. Yo diría que el principal, lo que hace atractivo en un videojuego es sobre todo que lo dirijas al público, que lo diseñes pensando en el público al que se dirige, ¿no? Por ejemplo, si estás diseñando un videojuego pues para niños, como es nuestro caso últimamente, pues eso, pensar en que sea sencillo de jugar, ¿no? En que ellos aprendan a jugarlo y también pues que lo disfruten, ¿no? Que no se frustren mientras están jugando y sobre todo pues eso, ¿no? Que siempre haya cosas nuevas por descubrir, ¿no? Eso es, yo diría que es la clave. Pero muchas veces es eso, ¿no? Pensar a quién te estás dirigiendo, ver cuáles son las tendencias en el mercado para ese tipo de públicos e intentar llevarlo, pues eso, a un videojuego.
Claro, pero supongo que sea que no parezca de modé, ¿no? Porque últimamente, yo qué sé, no sé si con los videojuegos pasa como con la música, que es de fast consumo, de consumo rápido.
Pues hay de todo, ¿no? Hay videojuegos, antes lo comentabas, ¿no? Hay videojuegos que están diseñados pues para, digamos, para ser adictivos, ¿no? O para que el usuario juegue la mayor parte del tiempo, como puede ser en muchos casos los videojuegos de móviles, pero hay otros videojuegos pues que están diseñados en formato premium, ¿no? Para que los usuarios lo compren, lo jueguen, disfruten 3, 4, 5 horas y ya está, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos estamos moviendo, ¿no? En ese tipo de productos que se consumen pues como si podría ser un libro o una película, ¿no? Es decir, que lo juegues, que vivas una buena experiencia y ya está, ¿no?
Ah, y ¿cómo se diseña un videojuego para un niño? Cuando te refieres, me decís que ahora estás en esto, en videojuegos para niños. Cuando hablamos de niños, ¿de qué edades estamos hablando?
Pues mira, el último que hemos diseñado es para niños de 4 a 7 años, ¿no? Porque está basado en unos juguetes y en una serie infantil. Y bueno, pues hay un trabajo ahí muy importante de eso, es entender cómo ellos se relacionan con la tecnología, cómo juegan, qué son capaces de hacer y qué necesitan, ¿no? Por ejemplo, en un juego para adultos, pues a lo mejor no necesitarías un doblaje completamente en castellano o en todos los idiomas en los que están de juego, pero en un juego para niños en los que en muchas ocasiones pues todavía no saben leer, no han aprendido a leer en el colegio, pues tienes que esforzarte mucho en ese sentido, ¿no? Que entiendan todo, pues o bien a través de instrucciones, a través de voz o directamente que el juego se entienda, que el niño sepa jugar sin necesidad de instrucciones.
¿Buscáis? Bueno, supongo que sí, ¿no? Porque que sea adictivo, supongo que es también una de las bases del éxito de un videojuego, ¿no?
Bueno, en nuestro caso, como te decía antes, no es uno de nuestros objetivos. Nosotros los videojuegos los diseñamos pensando en contar una historia, ¿no? En entretener al usuario durante cierto tiempo y ya está. No buscamos eso que a veces buscan los videojuegos free to play, de intentar que el usuario entre todos los días, que gaste, pues eso, que consuma productos dentro del juego. Los nuestros son juegos premium y nuestro objetivo es eso, que lo disfruten, pues eso, como si fuese una película, como si fuese cualquier otro contenido.
¿Tenéis el mismo problema en la empresa de falta de personal? O sea, ¿faltan programadores de videojuegos?
Bueno, realmente el perfil de programadores es el más complicado, ¿no? Otros perfiles hay más gente, pero bueno, no sé si diría que bueno, que es una profesión en la que hay demasiado trabajo, ¿no? Es verdad que en España, en los últimos años...
Cuando dices que hay demasiado trabajo, ¿a qué te refieres? Porque eso está bien, ¿no? Que haya mucho trabajo.
O sea, me refiero a que no hay tantos puestos de trabajo como muchas veces intentamos... O parece, ¿no? Es decir, es verdad que la industria del videojuego factura muchísimo, pero también hay que tener en cuenta que en España, pues eso, somos una industria, si nos comparamos con la de países de nuestro alrededor, que todavía no estamos al nivel, ¿no? De otros países como Francia, como el Reino Unido, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí es una es decir, estamos en un buen momento, es el mejor momento probablemente de la industria del videojuego en España, pero todavía queda camino por recorrer y ojalá en los próximos años pues recibamos pues un poco más de apoyo y podamos crear esos puestos de trabajo de calidad, ¿no? que es lo que demanda la industria.
Bueno, de hecho apunta bien, ¿no? Apunta que la industria, como explicabas, está en auge, ¿no? Y parece que va a seguir así, en auge.
Sí, en principio sí. Es decir, cada año que pasa hay más personas trabajando en la industria del videojuego en España. Yo creo que este año ya deben haber unas 10.000 personas trabajando de forma directa en la industria. Pero bueno, ya te digo, todavía muchas empresas de las que nacen pues son empresas pequeñas, sin demasiado músculo económico. Y a veces pues son empresas que lanzan un videojuego y cuando no lo consiguen rentabilizar, pues tienen que cerrar, ¿no? Entonces, eso también es un poco la clave, ¿no? De por qué tenemos tantas empresas nuevas en España y básicamente es por eso.
Pues David Ferrit, diseñador de videojuegos en Devilish Games, en Alicante. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has hecho aquí con nosotros y todos los éxitos del mundo.
Un placer. Muchas gracias a vosotros.
Gracias por la charla. I és que estem parlant de tu, vosaltres, no sou, bé, possiblement no vosaltres ni jo, no som realment conscients o no tenim present la quantitat de diners que mou, la quantitat de negoci que mou el món del videojoc. I tenim, en aquest cas, la fortuna aquí al territori, a Catalunya, que moltes de les empreses creadores de videojocs estan concentrades aquí, a Catalunya. És un dels motors de creació d'Espanya d'aquest tipus d'entreteniment. Bé, de seguida parlarem amb l'Enriqueta i parlarem d'una de les modes que se'ns tira a sobre, que ja tenim, no? La focaccia. La focaccia és aquest aliment italià. Ja sabeu que la cuina italiana està molt interioritzada a Catalunya, Espanya, i la focaccia és aquesta coca que posa sobre pebrots, olives... I ara està revivint un nou boom. De seguida en parlem d'una bona focaccia i de la focaccia i de tot això. I en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos tomates Rafa surcados de origen nacional por solo 2,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Si quieres deshacerte de la grasa y perder peso, pues pásate a la operación del plan 1-2-3 y en solo 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen y ofertón. 3 test, el detox, la lipo y la drena y el gen adelgazante, que son gratis con tu plan 1-2-3. Oye, que no son batidos el plan 1-2-3, ¿eh? No, que sigues comiendo. Y Enriqueta nos va a explicar cómo conseguirlo. Enriqueta, ¿cómo estás? Yo he empezado ya por lo que viene con el plan 1-2-3, ¿eh?
Me parece genial con la gran promoción que nos viene hoy con el plan 1-2-3, que además el plan es la clave para transformar tu cuerpo rápidamente adelgazando, eliminando la grasa, el exceso de líquidos, la celulitis, la barriguita, porque además es drenante, nos deshinchamos y potenciamos el metabolismo y la digestión. Y cruz, sin tener que matarnos en el gimnasio, sin tener que hacer dietas difíciles. Ah. Y conseguimos bajar de peso y nos baja el azúcar, el colesterol y la hipertensión, con lo cual el cuerpo estará muchísimo más ligero y en 3 semanas, como tú bien has dicho, que perderemos de 4 a 7 kilos.
Así es el poder para adelgazar del plan 1-2-3, que es único para sentirte bien por dentro y por fuera y es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades, con registro sanitario y además hecho con ingredientes naturales, clínicamente respaldados a base de plantas, minerales y vitaminas. Vamos a votar las 3 semanas. La primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, ellos nos ayudan también a eliminar grasa, a eliminar las toxinas, depuramos, reducimos la ingestión de alimentos y en esta semana es que ya perdemos 2 kilos y bajamos 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Que son pura fibra, son prebióticos, mejoramos la digestión, combatimos el estreñimiento, bajamos barriguita y perdemos 2 kilos más en esa segunda semana.
Y la tercera semana es el momento del control de peso y vamos a pasar ya a las cápsulas.
Son cápsulas captagrasas, nos bloquean además la absorción de carbohidratos, nos reducen el apetito porque son saciantes y nos quema la grasa de día y de noche, ¿no? Y en esas 3 semanas que pasan muy rápido, pues hemos perdido de 4 a 7 kilos. Así que si quieres informarte sin compromiso, si quieres tu plan 1-2-3, solo tienes que llamarme 650-51-52-53, porque te llevas la gran promoción que ha dicho Cruz al inicio, el gel caliente adelgazante de regalo, más los 3 test, la detox, la lipo y la drena, que sí, que te viene gratis con tu plan 1-2-3 por ser oyente de Cadena COPE. Llámame. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Y es que el plan 1-2-3 es una solución completa para adelgazar rápido, con resultados clínicamente respaldados. Adelgazas y te deshinchas. Así que llama ya a ese teléfono. 650-51-52-53. Y hoy, pues tenemos esta sensacional oferta exclusiva para COPE Cataluña que van con tu plan 1-2-3. Gratis toda esa oferta. Así que despídete de los kilos. Adiós, kilos. Adiós, kilos con el plan 1-2-3, que sí se puede con el plan 1-2-3, Enriqueta.
Claro que sí que se puede, pero ¿sabes qué? Se puede también comer unas galletas riquísimas adelgazantes, que son nuestras de cúrcuma y chía.
Vale.
Y si llaman ahora mismo, ¿qué te parece que regalemos no una caja, sino 2 cajas de galletas para los oyentes?
Vale, perfecto. Me apunto.
Pues vale, pues te apuntas.
Vale.
Pues apúntate al 650-51-52-53.
650-51-52-53. Llama sin compromiso. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para informarte sobre el plan 1-2-3. Así que, en fin, las galletas son auténticas. Así que, Enriqueta, adelante con esa promoción y con el plan 1-2-3.
Que es económico y que lo tienes mañana mismo en tu domicilio por mensajería sin gastos de envío.
650-51-52-53. Enriqueta Patunets.
I petonets, petonets per tu també. Adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha un boom de la focaccia, que és aquest plat italià, a Catalunya en aquest cas, eh? I parlem precisament en un lloc on fan una focaccia fantàstica. És el Paninaro, que ja porten aquest costum de fer-la des de fa uns quants anys, eh? Parlem amb el Marc Villà, que és propietari de Paninaro. Marc, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal?
Va, t'acabo de vendre de brutal, eh?
Sí, ho acabo de veure, sí.
T'acabo de vendre com el millor. Espero que estiguis a l'alçada quan dic tot això.
Esperem que sí.
Bé, d'entrada, què és la focaccia? Explica'ns què és la focaccia i per què està pujant tant la moda per menjar focaccia.
Doncs, al final, la focaccia no deixa de ser un entrepà que és molt popular als carrers de Florència i que està fet amb... Bueno, de fet, ells diuen schiacciata, que seria, doncs, partit, no?, trencat, al final... Parteixen la focaccia i la farceixen d'embotits, formatges, verdures, una miqueta, doncs, mil receptes, no? I la característica una mica, jo crec, que té el pa de focaccia és un tema d'hidratació. Bueno, fermentació i hidratació, que fa que, al ser molt lleuger, notis molt, molt, molt el sabor dels ingredients que hi ha dintre. I crec que això és el que ha convertit una mica en un fenomen, no? Que al final, doncs, al menjar-te un entrepà notis molt bé la mortadella que tens a dintre, el formatge que hi has posat, el pistatxo, i, bueno, intentem fer-ho molt bo, el Paninaro, sí.
No, és curiós perquè, possiblement, la cuina italiana és la que està més integrada, no?, aquí a Catalunya, dins de la resta de cuines. No ens sembla tan exòtica com, jo què sé, una cuina marroquí o una macorroquina o una cuina d'un altre lloc, també dins del Mediterrani, però la italiana és també una mica nostra, en aquest cas.
Bueno, jo crec que és una cuina que ha viatjat moltíssim des de fa generacions d'italians, no?, a tot el món, i sí que la tenim molt, molt integrada. I llavors jo crec que, sobretot a Barcelona, hi ha una clara influència de molts països, però d'Itàlia hi ha una colònia brutal, no? I gràcies a això, doncs, tenim de primera mà moltes receptes de les àvies italianes, no? I això és fantàstic perquè ens permet a la gent d'aquí, doncs, d'alguna forma, moure'ns de Barcelona sense moure'ns, no? I poder dinar una focaccia, sopar una pasta cacio e pepe, no sé, hi ha moltes opcions.
I del vi, perquè penso que aquí també teniu vi... Allà al Paninaro feu molts productes... Bé, tot és Itàlia, bàsicament, no? I això com va? Perquè feu aquests entrepans de focaccia, no? Que és aquesta massa fina, casera, que ens estàs explicant.
Sí.
I que està farcida tot el que m'està dels pistatxos i tot això. Són sempre igual o els ingredients varien?
Bueno, jo crec que cada casa té la seva recepta. Sí que hi ha alguns entrepans que són una miqueta més, diria, populars, no? Com amb productes que la gent demanda i agrada molt, com el de mortadella amb burrata, no sé, crec que aquest els pot trobar a qualsevol establiment de Florència. I llavors jo crec que hi ha receptes que són més de la casa. Nosaltres fem combinacions que no trobes en els altres restaurants i, a més, intentem jugar molt amb la temporada, no? Ara, per exemple, estem fent un entrepà que és amb copa, amb bolets saltejats, que són bolets d'aquí, trompeta de l'amor, camagroc,
oh,
i amb una crema de carbassa, vull dir que
és una, una barreja també, no?, de productes de la terra.
Hosti, molt bé. Sí, el que portem d'Itàlia és el que realment ens aporta valor, no? Llavors, evidentment, no portarem bolets frescos d'Itàlia, els comprem aquí, de fet, ens els subministren pagesos d'aquí, no? Vull dir que llavors és una mica aquí la gràcia, no?, de tractar embotits que aquí són difícils de trobar amb producte 100% local.
Bé, hi ha d'altres productes, però el Paninaro... Esteu a Gràcia, no?, al barri de Gràcia.
Sí.
Concretament, sí, on esteu?
Estem al carrer Sèneca 33 i també al Born d'aquí de Barcelona, que és on vam començar, era una petita botiga de queviures, vam començar allà i doncs encara ho tenim molt petitó, el del Born, el de Gràcia és una miqueta més gran, i res, aquí ens podeu trobar.
Doncs ja sabeu, és un bon lloc i ja veieu que aquí el Marc sap del que em parla quan parla de les focatxes. Si hagués d'explicar jo el que era una focatxa, ho tenia molt magre, en tot cas, eh? Doncs ja sabeu, el Paninaro, en aquest cas, que és amb qui hem parlat per parlar d'això que està en auge, la focaccia. Marc Villà, propietari del Paninaro, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per aquestes explicacions
i
fer-nos una mica més llestos per parlar, més savis per parlar de la focaccia. Molt amable.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, molt amable. Mira, estem a punt d'arribar a la una. Som la teva Cope més propera. Recordar que les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Després a la una parlarem de daltonisme. Es pot curar el daltonisme? Com es viu amb daltonisme? Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.